El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell atén una mitjana de 2 casos d'ictus cada dia. De fet, l'ictus isquèmic és un dels problemes de salut més freqüents i afecta 13.000 persones cada any a Catalunya. A més, és la primera causa de discapacitat greu i de dependència en adults, ja que provoca diferents nivells de discapacitat al 45% dels afectats. Alhora, està entre les 3 primeres causes de mortalitat a l'estat espanyol. Són xifres impactants i per això es destinen molts esforços per actuar al més ràpid possible quan un cas d'ictus travessa la porta del servei d'urgències. Per descobrir com s'actua davant d'un ictus i les novetats introduïdes, avui en parlem amb el neuròleg del Taulí, en David Cànovas. Bon dia, doctor.
Bon dia.
Comencem parlant, definint, aclarint, què és l'ictus?
Bueno, l'ictus és una patologia molt prevalent que consisteix en l'oclusió, el taponament d'una artèria cerebral i que, evidentment, ocasiona un dèficit d'irrigació de sang, d'oxigen a aquesta part del cervell i, com deies abans, pot donar discapacitats importants depenent del tipus d'artèria, òbviament. I això és l'ictus isquèmic, que és l'ictus que tenim tractaments de reperfusió, de poder obrir aquesta artèria ja des de fa molts anys. I per això estem avui aquí, per parlar una mica d'aquest tractament, si es pot fer l'abans possible. I després tenim l'ictus hemorràgic, que sempre es queda una mica com a segona, tant per la freqüència com pot ser perquè no és un ictus que s'hagi estudiat més al tractament agut, no tenim un tractament agut de l'ictus hemorràgic, i és la ruptura d'aquesta artèria, que ocasiona un vessament, un derrame, que diuen, de sang, un coàgul, al cervell, que evidentment també ocasiona dèficits i també pot, de fet, ocasionar més mortalitat que l'ictus isquèmic a la fase aguda.
Quines són les causes, no?, dels ictus, i quins són també els elements que poden fer augmentar-ne el risc?
Les causes, jo sempre dic als pacients, tenim causes molt gordes, no?, per explicar, sí. I causes no tan... No? No tan. Què són les causes importants? Pues les cardiopaties, sobretot arrítmies cardíaques, que és una cosa molt freqüent d'ictus embòlics. Tenim l'ateromatosis carotídia, la traumatosis que es fica a les artèries caròtides i que dona moltes vegades ictus embòlics des de l'artèria de la caròtida fins a una artèria intracerebral, i després hi ha altres patologies no tan freqüents que també causen ictus. I després estan els factors de risc vascular que causen ictus, pot ser igual d'artèries més petites, i aquí col·laboren la hipertensió, el colesterol, el sucre, el tabac, tot això, el sedentarisme, una dieta que no sigui molt sana. Tot això són factors de risc vascular que també són causes d'ictus, però no són causes, diguem, a veure, que no tenen un tractament com pot ser una cirurgia carotídia, un anticoagulant per evitar una intervenció quirúrgica del cor, etc. Vull dir, són causes diferents, no? I tot això s'ha d'estudiar quan el pacient ingressa a l'hospital.
És a dir, que fomentant també uns hàbits saludables, això, no? En el nostre dia a dia reduïm aquest risc, no?
Jo li dic als meus pacients que pràcticament més important que la medicació és els hàbits de dia a dia, de la dieta, exercici, i evitar sobretot el tabac, l'alcohol, en fi, tot això és quasi més important que els fàrmacs que estem donant.
Fàcil la teoria, però moltes vegades després costa, no?, portar-la a la
molt
pràctica.
Molt complicat. Moltíssima gent arriba al Taulí que no s'ha cuidat, que no fa exercici, menja de tot, fuma, en fi, un desastre.
Afecten a totes les persones de totes les edats o hi ha un col·lectiu més afectat que l'altre?
Evidentment, l'edat és molt important. Hi ha més edat, hi ha més cardiopaties, més arteriosclerosis, és més prevalent la hipertensió, el sucre. Evidentment, també veiem ictus en joves. No és, evidentment, el grup més freqüent, però també veiem ictus a partir dels 40 anys. I potser són ictus que igual no tenen causes tant de la gent gran com l'arteriosclerosis o les arrítmies, i poden tenir altres causes que diem infreqüents, i que de vegades és un repte diagnòstic saber per què aquest malalt ha tingut un ictus, no?
Com per exemple?
Moltíssimes coses.
Clar, perquè últimament se'n parla més, no?, d'això, de que s'ha reduït aquesta franja d'edat.
Causats per drogues, per alteracions immunològiques, com un síndrome que es diu antifosfolípid.
L'estrès,
jo sempre dic als malalts, no és que sigui una causa directa, però sí que l'estrès comporta moltes coses que no són bones per al sistema vascular, ni per altres sistemes, evidentment. L'estrès implica descansar malament a la nit, menjar malament, més fumar, una sèrie de coses, i tot el ritme del cortisol canvia, tot això modifica tot el metabolisme i fa que la persona tingui més risc de fer un ictus i un infart de miocardi, qualsevol problema vascular, evidentment.
Afecta més a homes o a dones?
Afecta igual als dos sexes, sí.
quins símptomes poden ser també indicatiu, no?, d'estar doncs, patint-ne un?
Bueno, com estem ja amb el codictus ja fa molts anys, sempre diem una mica els símptomes d'alarma al pacient, no?, quan té un familiar o qualsevol persona pues, que pugui estar i que vegi qualsevol signe d'alarma, tenim que avisar-los que és un símptoma com per anar a l'hospital corrents. Bàsicament són quatre coses. Potser la més important és un trastorn del llenguatge, de la parla. Això és molt important. Quan el pacient es queda sense parlar, és que, evidentment, aquí passa alguna cosa, no? I no és que sigui una paraula que no se'n recorda, sinó, evidentment, una frase d'una forma més continuada, no? Uh-huh. El que diem la fàscia, no? L'altra cosa és el dèficit motor, una falta de força, que pot ser a la cara, al braç o a la cama o a les tres parts d'un hemicòs, és un signe d'ictus, sí o sí, uh-huh. És el més important i, a més, més discapacitant. També pot ser una falta de visió, d'un ull o fins i tot d'una part del camp visual dels dos ulls. Això és una cosa que, això la làstima és que molta gent no es dona ni compte. I es manifesta més per un quadre de desorientació, de confusió, i fins que no va arribar al metge i l'explora i veu aquest dèficit campimètric, no?, de la visió, doncs no es diagnostica. I l'altra és una falta de tacte, habitualment de tot un hemicòs, d'una forma consistent, no és allò que és que ens passa a tothom quan estem dormint, que ens dorm un braç i que passa els minuts, sinó una cosa més consistent, més contínua, i habitualment que afecta a una part del cos, l'esquerra o la dreta. Això són els quatre símptomes principals.
Uh-huh. Els trets d'alarma també definitius,
sí, sí.
No? Com es tracta un ictus, no? Quins són els fàrmacs que ens poden doncs, ajudar això a dissoldre aquest coàgul?
Actualment tenim, ja des del 95, ja fa molts anys, tenim un tractament endovenós, que s'administra de forma endovenosa, que és un fàrmac que es diu trombolític, i el que busca és dissoldre el trombo, no? Vull dir, intentar destruir el trombo, de forma que es posa una infusió endovenosa, actualment ho fem amb una hora d'infusió, uh-huh. I és un tractament que està aprovat des de, ja et dic, fa molts anys i que es pot posar les primeres 4 hores i mitja. Per això és molt important que el pacient arribi quan abans a urgències i que una vegada arriba a urgències es posi el tractament el més possible, perquè depèn molt la resposta del temps de tractament.
Sempre parlem, no?, de la necessitat de la prevenció, de fer doncs, aquest diagnòstic precoç per això.
Clar,
precisament,
perquè
després acaba minvant molt més, no?, la qualitat de vida dels pacients.
Fonamental alertar la població i el mateix pacient, perquè moltes pacients igual no es donen ni compte que tenen un ictus, no?, o que no poden parlar, o el tema d'aquest dit de la visió. Aleshores, és molt important alertar la població dels símptomes d'alarma, que són aquests quatre, hi ha més, però són els més freqüents, i anar el abans possible a l'hospital que es pugui oferir aquest tractament.
Amb la societat cada vegada està més preparada, la ciutadania entén aquests
senyals
d'alarma?
Jo crec que sí. Ara, abans, quan van començar, la gent no s'enterava de res, que hi havia un tractament així de reperfusió en les primeres hores, i la gent ara té més informació, que si a l'Instagram, que si al Twitter, que si tot això, la gent s'entera, uh-huh. Que sap que habitualment quan abans arribes a l'hospital més possibilitats tens de millorar. No?
Afortunadament, no? També les xarxes i els diferents canals ajuden, no?, a visibilitzar i donar informació.
Ha ajudat moltíssim que la gent, en general, estigui uh-huh. molt més informada i més, i més estudiada.
Hem de dir que des del mes de juliol s'està aplicant aquest canvi, no?, en el codi ictus. Quina és la diferència entre el codi ictus que s'aplicava fins ara i el nou? Suposo que la facilitat, no?
Fins al juny, es van donar compte que el temps porta agulla, que és el temps que passa des que el pacient entra a urgències fins que es tracta, el CatSalut recomanava un temps de 30 minuts aproximadament, sí. I el nostre era de quasi de 40 minuts. Vale? Era molt llarg. Uh-huh. Llavors, alguna cosa tenien que canviar. Es va fer un canvi d'infraestructura, no? Es va posar un TAC nou a urgències, a la mateixa planta d'urgències. El TAC és molt important perquè és el que ens permet el diagnòstic molt, molt, molt precoç. I aquest canvi ens va animar a fer una mica un canvi de circuit, i aquí la clau és una col·laboració entre tots els professionals, metges d'urgències, infermeria molt important, tot el tema de radiologia, els tècnics, en fi, segur que em deixo gent, però és un circuit en el qual tots participen. De fet, quan arriba un codictus, el neuròleg envia un messenger, un missatge que arriba a molts mòbils d'aquesta gent implicada, i tothom ja sap que arriba un codictus. I aquest codictus, aquest pacient, va directament, això és la clau, va directament al TAC, a l'escàner. I allà al TAC es fa les constants, es treu l'analítica de sang, es valora el pacient amb el neuròleg, i de forma que es fa el TAC simple, uh-huh. descartem que no hi hagi cap sagnat, amb la qual cosa, evidentment, si és una hemorràgia, com he dit abans, un hematoma, una hemorràgia, doncs ja es desactiva el codictus, no es pot fer res a la fase aguda. Però si no és així i ens quadra que és un ictus isquèmic, un taponament d'una artèria, aleshores ja podem posar ja allà mateix el tractament intravenós, que això ens ha permès baixar els temps a la meitat, a 21 minuts.
a 21 minuts, sí, o sigui, sí, que ja sota, és millor que el llindar que fixava el CatSalut, no?
Exactament, bastant per sota de molts hospitals i de lo que recomana el CatSalut.
I llavors creieu que això ha estat possible doncs, per tota aquesta experiència acumulada i per aquest nou protocol logístic,
tot això es va posar el dia de Sant Fermín, me'n recordo, el 7 de juliol, i fins ara els malalts que tenim, ara no són 200, no? Són uns 20 malalts, veiem que la tònica és aquest temps, vull dir, rarament passem dels 30 minuts.
I moltes vegades doncs per sota, no? D'aquests el temps agulla d'aquests 20-21 minuts.
Hi ha malalts que s'han tractat als 8 minuts, vull dir que, clar, fas una mitja i ara mateix estem a 21 minuts. I això que de vegades, moltes vegades és difícil, comença molt aviat, igual no tens informació, igual la tensió la tens molt alta i no pots posar el tractament encara, igual et falta l'analítica, vull dir, hi ha com barreres que et poden retrasar aquest tractament, però on hi ha sí, doncs hem lograt aquest no diré ITA, tampoc no es passarem.
No, però sí, perquè però realment és important, és bona, no? Com dèiem, és una bona notícia, també s'ha de posar en valor. Suposo que també és per aquesta nova unitat, no? De l'ICTUS, com són els professionals també que formen part i com us coordineu, no? A través d'aquests missatges i amb aquest temps a rècord.
A part del tractament endovenós, que és un tractament que ja et dic que ja porta més de 25 anys, està el tractament intraarterial, que és fer un cateterisme, i amb un cateterisme doncs el radiòleg intervencionista arriba a l'artèria que està taponada i amb un dispositiu mecànic, que és com un estent, pot extreure el trombo. Això és una trombectomia mecànica. Se fan cateterisme, es fan amb ictus d'artèries més grans, per tant, més discapacitants, més importants, i això s'ha vist que fins i tot és més efectiu que el tractament endovenós farmacològic. I aquest temps que es porta punció, que diem, ja no es porta agulla de l'agulla endovenosa, sinó es porta punció del cateterisme, també l'estem reduint. De fet, aquest temps és bastant bo en el taulí des de fa molt temps. La Sabadell és un lloc que només hi ha un hospital i, per tant, la gent no va a un hospital i després un altre i perd el temps. No? Som més directes. I tenim la sort també de tenir metges de guàrdia 24 hores tots els dies de l'any que fan aquest tractament. Això ja des de fa un temps.
Clar, m'imagino que aquest servei, no?, que s'ha reforçat, aquest canvi en l'atenció, que doncs, els professionals estigueu de guàrdia de les 24 hores, també ajuda.
Superimportant. Tant nosaltres com a neuròlegs, ja portem anys, com els radiòlegs intervencionistes, que no porten tant temps, però ara estan ja 24 hores, 7 dies a la setmana, i bueno, tot això, evidentment, ha augmentat molt les possibilitats diagnòstiques i pel bé dels nostres malalts, per evitar discapacitats.
És habitual, hem d'aclarir que si no s'actua ràpid, no? Hi haurà seqüeles. Quines són les més comunes, no?
Bueno, les més comunes és potser el que he dit al principi, és els trastorns del llenguatge, que el pacient no pugui parlar ni entendre.
Aquesta fase, no?
Que això és bastant dramàtic, no? Si es passa a qualsevol familiar teu i tal, doncs que no puguis comunicar amb el pacient i que no... és una seqüela important. Potser el pacient no perd autonomia en el sentit de caminar, però sí que és una seqüela que...
Clar, de comunicació.
Perquè l'altra és la pèrdua de força. Quedar-te en un llit sense poder caminar amb el braç i la cama paralitzada, doncs, bueno, és una situació realment bastant dramàtica i molt discapacitant. Tot el que més, el tema sensitiu, el tema visual, evidentment, discapacitat també, no pots conduir, per exemple, però potser no és tan discapacitant com el tema motor i el tema del llenguatge.
Es pot recuperar per això, bueno, doncs aquesta motricitat, aquesta parla?
La segona part de l'ictus, després del codi que passa a la fase aguda, que poden ser 24 hores, doncs ja tenim la fase de rehabilitació, de doncs, contactar amb logopèdia, per veure com va el malalt, doncs, si té disfàcia, si té aquesta fàcia, sobretot pel tema de la recuperació, i molt important el tema de rehabilitació. El taulí també fa molt temps que hem posat en marxa una unitat que es diu de PRI, això vol dir doncs una fisioteràpia com molt, molt intensiva, com quan el malalt se'n va a la Goodman, per exemple, d'allà de Can Ruti, doncs aquí hi ha uns llits que podem oferir un tractament intensiu moltes hores al dia i que estan veient resultats molt bons en pacients que estaven molt, molt tocats inicialment.
Ha anat augmentant també doncs, els casos d'ictus que us arriben al taulí?
Jo crec que sí, no és una forma molt exagerada, però sí que igual, doncs, el que et deia abans, la gent està més, sap, té més informació, sap veure, no, els símptomes que poden ser d'alarmes, d'alarma d'un ictus, i jo crec que una mica sí que ha augmentat. De fet, ara veiem més ictus que abans, tractem més pacients, evident, molt més que abans, tant a nivell endovenós com intraarterial. Els dos tractaments poden ser complementaris, pots començar un tractament endovenós i després anar a l'arteriografia i fer el tractament mecànic, i bueno, jo penso que sí, que està augmentant el tractament i, per tant, l'assistència de pacients a urgències.
Quin és el futur Per prevenir també i per tractar aquesta malaltia. No?
S'estan fent molts estudis, s'està veient si hi ha nous fàrmacs que poden administrar-se de forma més ràpida. De fet, ara al taulí estem demanant un altre fàrmac intravenós que té el gran avantatge de que es posa en bolus, això vol dir que ho poses en 5 segons, per entendre, no tens que posar en perfusió d'una hora, i això, evidentment, facilita molt el tractament i és molt més ràpid, i això és el que estem una mica demanant i encara està pendent de que s'aprovi. I després el tema de cateterismes, també cada vegada hi ha més dispositius, més material més modern, arriba cada dia arriba més, a una artèria més distal, més petita que abans no arribava, i tot això està d'una forma clara, bastant bueno, en futur, que veus que la cosa anirà a millor cada vegada. No?
En un futur bastant immediat, no? Esperem.
Sí, perquè és que estem amb això. És dir, cada dia surten coses noves i cada dia tens que revisar-te els protocols i el treball que s'estan publicant, perquè s'està estudiant d'una forma brutal.
Doncs esperem per millorar la qualitat de vida d'aquests afectats, d'aquestes persones, i evidentment per reduir aquestes xifres que dèiem que és de les tres primeres causes de mortalitat. Moltíssimes gràcies, doctor.
De res, un plaer.
I que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.